La mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 20 d'octubre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Ahir començava a Vinaròs el juí pel cas Càstor i avui volem parlar amb Joan Ferrando. Ell és el portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, un col·lectiu que des del primer moment en què es va tindre coneixement de la magnitud del projecte Càstor va mostrar la seva oposició, el seu total rebuig a aquest projecte. També a Vinaròs s'ha presentat el Pla d'Ocupació Conjunta que donarà feina a un nombre de gent que s'encarregarà de millorar tot l'entorn de l'ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Maria Cano és la regidora d'Ocupació i ens contarà els requisits que han de reunir les persones que es vulguen inscriure en l'esmentat pla. La passada setmana la ministra de Foment posava en funcionament la variant de la Nacional 340 entre Peníscola i Vinaròs i, a més, Ana Pastor anuncia una sèrie de mesures que volen engegar des del govern per a pal·liar la manca de trens de rodalies a les comarques del nord. Avui Lluís Gandia, portaveu adjunt del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, ens farà una valoració sobre la proposta del Ministeri. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló feia el seu sopar de renovació de junta i comptava amb la presència del nou director territorial d'Agricultura. Escoltarem les declaracions del nou president del Consell i també del director territorial. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la una de la tarda i a la tornada l'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, ens parlarà d'una sèrie de reivindicacions que han fet palès a la Diputació de Castelló sobre infraestructures viàries. També coneixerem com s'estructurarà la participació ciutadana per part de l'Ajuntament de Benicarló gràcies a la regidora responsable d'aquesta àrea, Susana Pérez, i t'avançarem en què consisteix la proposta de creació d'un banc de terres a Vinaròs que ha fet el portaveu d'Acord Ciutadà. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Segona jornada del juí pel cas Càstor. L'excoordinador de l'Institut Geològic i Miner, Jesús Gómez de las Heras, va assegurar ahir desconèixer que el projecte poguera provocar moviments sísmics. Avui declararà José Antonio Fernández i Roberto Rodríguez, ho farà dijous. Ambdós també estan imputats per un presumpte delicte mediambiental. En total hi ha 18 imputats. Benicarló i Vinaròs sol·licitaran al Ministeri que rectifique la retolació de la nova variant de la Nacional 340. S'han detectat incorreccions com ara Puig, escrit en CH, Aigua, Sec o Alcalà en lloc dels seus noms habituals. L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el primer edil vinarossenc, Enric Pla, tenen prevista aquesta mateixa setmana visita a la demarcació de carreteres de València, on traslladaran aquesta queixa. El Partit Popular de Vinaròs valora positivament l'anunci de la ministra sobre la creació d'un abonament per als usuaris de trens de mitja i llarga distància de la comarca, mentre no estiguen operatius els trens de rodalies. Per a Lluís Gandia, el compromís de la ministra va en la direcció que han proposat sempre des del Partit Popular de Vinaròs. Més coses, l'OHC de Benicarló forma el personal de cuina en l'elaboració de menús de fàcil deglució. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels usuaris del centre. I el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló va celebrar dissabte passat el primer sopar commemoratiu de relleu de juntes. L'acte va reunir un centenar de persones, entre les quals van destacar el nou director territorial de Castelló de la Conselleria d'Agricultura, Antoni García Sanz, l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el regidor d'Agricultura, Domingo Roca. Les 12:34 del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 17,1 graus i la màxima situa al voltant dels 18,9. Els termòmetres a Benicarló marquen una mínima de 16,6 i una màxima de 18,6. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola, enregistra una mínima de 16,9 i una màxima de 18,9. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10 i una màxima en aquests moments de 11,6. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà lluisca ja el sol al llarg de tot el dia a la zona litoral, tot i que podria haver-hi algun interval nuvolós. Les temperatures seran similars a les d'avui. Les mínimes es situaran al voltant dels 13, mentre que les màximes bregaran els 20. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà està previst cel també assolellat, però per contra, les temperatures seran més baixes que les d'avui. Es situaran entre els 5 de mínima i els 12 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7, a Peníscola, Vinaròs i Torreblanca, on hi ha obres a la carretera. També a la CB10 a Sant Mateu s'estan produint una sèrie de treballs en aquest vial. Les 12:35 del matí, comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de COPE en el Maestrat, en el tema estrella d'aquestos dies. Ja sabeu que s'està jutjant al jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs tot el tema del Càstor. Es tracta de dirimir si van haver-hi responsabilitats en l'adjudicació de tot aquest procés de la planta de gas. I tenim amb nosaltres a Joan Ferrando, que és el portaveu de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Comencem segona jornada del judici pel tema Càstor. Ahir declarava el primer dels imputats, avui continua la jornada i a mi m'agradaria primer que res que ens feres una valoració ahir de com va anar la jornada on membres de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia us vau concentrar a les portes del jutjat a Vinaròs.
Molt bé, doncs mira, te parlaré de les portes en fora perquè portes endins, doncs nosaltres no sabem encara en quins termes, al ser doncs, audiència privada, doncs no sabem en quins termes se van prendre les declaracions, quines preguntes van poder fer els fiscals i tals, però jo diria que en general doncs, això porta bona marxa. És la sensació que tenim nosaltres de que s'intenta doncs, esclarir quina responsabilitat pot tindre cadascú, perquè estos tècnics que van, i era el coordinador, diríem, de tot el grup d'estos tècnics de l'Institut Geològic i Miner, i estos tècnics que van valorar el projecte, pues, per què pues, no van acceptar, en principi, la sugerència de la gent del territori, de l'Observatori de l'Ebre, d'investigar més sobre els estudis sismològics i la valoració d'aquell indret concret per a fer aquestes instal·lacions. Jo crec que això és el primer que s'ha d'aclarir. La pregunta que nosaltres ens fem i que crec jo que el jutge investigarà, què és? Que tenien temor que si s'investigués més ja s'haguessin de valorar uns riscs importants i se desestimés aquest projecte? O realment estaven convençuts d'una manera temerària de que allí no hi hauria cap perill? Com,
sí, perquè Joan, perdona que talle, jo recordo no, tot el procés d'adjudicació i recordo no, entrevistes en altres mitjans que hem mantingut amb tu, que vosaltres sempre manteníeu no, que hi havia una manca d'informes i que sí, no es podia posar en marxa una instal·lació d'aquestes característiques sense aquests informes. Ho vau dir entonces i evidentment ho continuo mantenint ara.
Sí. Mira, nosaltres vam elaborar un tríptic a finals del 2007, que és quan vam saber tot aquest projecte com venia. I això es va publicar a l'agost del 2007, la petició d'autorització. I ja ràpidament aquells mesos vam elaborar un informe que ara jo a vegades l'he mostrat en xerrades i en actes informatius i sembla que no pugui ser, però nosaltres vam fer un decàleg dels 10 primeres raons per les quals pensaven que no s'havia de fer el Càstor, que no s'havia de fer aquest projecte aquí, on se feia, i la primera dia claríssimament manca de seguretat per a les persones per possibles terratrèmols. Quan això, recordo un dia en una reunió aquí a Alcanar, en el senyor del Potro, que vam començar a les 8 de la tarda i vam acabar a les 4 del matí, a petició d'ells i d'alguna manera al principi per a que nosaltres sapiguéssim de què anava el projecte. Ell ens deia que era un error terrible, que eren uns alarmistes, que este projecte era innocu. I nosaltres li diem, però poden haver trebos? No puede haver nada. Si en aquell moment ells haguessin fet, nosaltres l'únic que demanàvem era un anàlisi dels riscos que podien haver.
Un estudi.
I d'acord amb els riscos que podien haver, pues actuar. Ens diuen que no. I això, pues, pensem nosaltres que és l'origen d'un gran problema. Evidentment, després va vindre hi ha el procés de construcció de tot i, sobretot, el procés d'injecció, en la qual pues, ells, per un tema ja diferent, però que també serà digne d'estudi i d'investigació, que és el tema financer, pel tema financer del projecte van tindre que córrer i injectar potser amb més velocitat i més força, més pressió de la que volien, el gas allí, que és quan se van produir els terratrèmols. Però l'origen de tot, que és el que em penso que estos dies, pues, en aquestes declaracions, caldria esbrinar i caldria aclarir, és per què no se fan els estudis sísmics que es demanen. Esta és la qüestió.
Confieu, suposo, en la justícia, no, Joan, en què finalment...
Totalment, totalment. A més, és que a veure, l'únic que pot aclarir això, nosaltres després de 8 anys de treballs i de lluites, l'únic que pot aclarir és la justícia en el sentit de que digui estos senyors són responsables o no són responsables. Perquè el mal, desgraciadament, el mal ja està fet. Nosaltres, si em deixes que m'allargui una miqueta, però tu me diràs...
Tens temps, tranquil.
Nosaltres, d'alguna manera, de tot aquest partit, si diguéssim que això és com un partit de futbol, la primera part la tenim perduda. A veure, nosaltres l'objectiu principal era que no es construïgués això. Nosaltres no hem dit mai que no ho volguéssim perquè no mos toque o perquè alguns no van donar prebendes o tal. Nosaltres sempre hem dit que això no s'havia de construir perquè en aquest lloc concret no era bo fer això. Per què? Pues perquè sabíem, per informes que hi havia, que nosaltres, la nostra font d'investigació va ser els 600 folios que van poder traure en bastant esforç de subdelegació de Castelló, que era el projecte, molta part en anglès tècnic, que era difícil d'entendre, i després internet buscant i parlant en algun tècnic, al principi mos era molt difícil, que mos expliqués exactament quin abast tenien totes aquestes instal·lacions. Però ja diem, això no s'ha de fer. Si es fa, ja és valent. I és el que ha passat. No hi ha el funcionament. El fet de burxar allí, de tocar, era el que podia complicar ja el tema allí.
Joan, vosaltres des de la plataforma també, d'alguna manera, el que reivindiqueu és que aquests 1.800 milions d'euros, que per dir-ho de forma taxant, no, estan tirats pràcticament a la mar, no se tinguen, tot i que ja s'han pagat, però que no es tinga que ser el ciutadà de peu el que el tinga que pagar, no?
Evidentment. Això és sabent que és difícil de complir, perquè tal com s'ha fet ja el pago de la indemnització, pues de fet ja els han pagat.
Sí.
Perquè, clar, en estos bancs, on se'ls han demanat els diners, a la Caixa, al Banc de Santander, el BBVA, aquí ha signat és l'Estat i responsable i finançador de l'Estat són tots i algun dia s'ha de tornar. Però tot i que això ja està molt de mal fet, caldria mirar veritat, i si aquí algun patrimoni d'alguna empresa o algun personatge majoritari de sort també tingui que fer alguna cosa. Per què? Pues perquè realment este tipus de finançaments, este tipus d'infraestructures, este tipus de fer coses és dolent. I a la gent ja mos té molt cansats i molt cremats. No és possible que la gent que han patit moralment o sentir-nos inclús la dignitat ferida per aquesta classe de projectes, després encara tinguessin que pagar. I molt menys nosaltres pensem que s'hagi de fer cobrant el recibet del gas o el recibet de la llum, que és el que tant de mal està fent a molta gent que ho passem prou just, que quasi quan arriben aquests recibos tenim que mirar a veure d'on trauen els diners per pagar-los, que damunt se faci per què? Pues perquè se fa de manera solapada i convencent a la gent que això és obligatori, que si volem tindre gas, que si volem tindre llum, que si volem viure així tinguessin que pagar, quan això són uns deutes il·lícits que venen donats per, o bé pel robo a quasi a cara destapada que s'estan fent, o bé per gestions de gent que no ho fa bé.
Doncs, Joan Ferrando, estarem pendents del juí, evidentment, durant aquests dies se succeeixen els imputats i vosaltres, suposo que molt pendents de la declaració d'Escal-UGS, no?, de Recaredo del Potro en els pròxims dies.
Pues sí, nosaltres diem este matí i continuem pensant que el senyor Recaredo, que va vindre al territori i va repartir excursions per a demostrar que això no feia res, que anava a inauguracions i que només organitzava rodes de premsa on hi havia després pues, uns piscolabis prou suculents i que anava del gran rei Midas de les Pesterres, pues, ara resulta que ha de vindre i ha de contestar preguntes i declaracions i nosaltres volem, en tota la humilitat del món, perquè sabem on estem i què podem i què no podem, però volem també fer-nos presents este dia d'una manera clara i dir, senyor Recaredo del Potro, vostè és en gran part responsable de moltes coses que s'han fet malament i també d'una cosa, d'enganyar a la gent del territori dient-li, clar, que ell diria, si m'hubiese deixat de fer-lo tot com jo queria, pues sí que ho tindríeu, no? Però d'anar dient que això seria poc menys que un elefant blanc, que una panacea per a tot, que tot seria pues, de color de rosa.
Joan Ferrando, moltíssimes gràcies en nom de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia per atendre'ns. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres, igualment.
12 i 45 minuts del matí. Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat.
Ahora o nunca. Plan Renove en Electrohiper Europa. Te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Sin límites, sin excepciones. Al renovar tu frigorífico, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, horno o vitrocerámica, te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Y como siempre en Electrohiper Europa, instalación y transporte gratuito. No lo dejes escapar. Solo hasta el próximo sábado 24 de octubre, te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Ahora o nunca. Plan Renove en Electrohiper Europa. Nadie te dará más. Nadie te dará más.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaros tenemos las mejores ofertas hasta el 28 de octubre. Cordero un cuarto o medio 7,89 el kilo. Magro de cerdo 3,99. Hamburguesas variadas 5,99. Sobrasada casera 6,95. Pechuga de pavo el pozo 8,99. Y queso sombrero de copa Mazdán o Gouda 6,80 el kilo. No lo encontrarás más barato. Hasta el 28 de octubre, aprovecha esta magnífica oferta del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaros. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápita, calle San Isidro 73 y en calle San Francisco Vinaros.
Temps a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat per tal de parlar del pla d'ocupació conjunta que s'ha presentat a la ciutat de Vinaròs i que farà que a partir del pròxim dia 16 de novembre un bon nombre de gent puga treballar al que és l'entorn de la Serra de l'Ermita de la Misericòrdia. Tenim a nosaltres a Maria Cano, que és la regidora d'ocupació a l'Ajuntament de Vinaròs. Maria, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos por qué se va a poner en marcha, como digo, a partir del 16 de noviembre, un plan de ocupación conjunta dirigido a qué personas.
Bueno, pues mira, el día 16 de noviembre esperamos que el proceso de selección ya haya terminado y estén todos los contratos realizados. Esto se dirige principalmente a parados de larga duración, es decir, que estén más de un año apuntados en el CERVEF, y dentro de estos, prioritariamente a los menores de 25 años y a los mayores de 45, que son los que mayor riesgo de exclusión tiene.
¿Cuál es el presupuesto de este plan conjunto?
Pues el plan conjunto está financiado tanto por Generalitat, Diputación como por Ayuntamiento. Estos ponen exactamente la misma parte y Generalitat y Diputación nos dan una cantidad de unos 49.000 euros y el Ayuntamiento pone 25.000, siendo unos 75.000 en total.
75.000 euros
aproximadamente.
¿Que servirán para contratar a cuántas personas, María?
A 7 personas. En concreto serán 6 peones de agrícolas forestales y un capataz agropecuario, que estarán durante 5 meses a jornada completa trabajando en el entorno de la ermita, como tú bien has dicho.
Supongo que empezáis ahora el proceso de selección, que la gente todavía se puede apuntar a este tipo de ofertas. Cuéntanos un poco cómo va a ser esa selección.
Muy bien, pues la gente tiene que ir cuanto antes mejor al CERVEF para apuntarse, especificar las estas de peón agrícola forestal o capataz agropecuario, ¿vale? Es muy importante que digan esto para decir que es el plan de ocupación del ayuntamiento. Cuanto antes mejor, digo, porque en cuanto cierra el CERVEF la bolsa, nosotros ya no podemos hacer nada.
Es decir, entonces, que según el riguroso orden de inscripción, digamos,
exacto.
¿No?
Exacto. Muy bien. Luego ellos ya hacen un filtro y nos pasan a nosotros una lista con las personas que más tienen las características que se buscan.
Los baremos y todo.
Exacto.
Lo que...
Sí, porque al ser una ayuda siempre se tiene más en cuenta aquellas personas que tienen más dificultades, los que llevan más tiempo parados, los que tienen alguna discapacidad, los que tienen personas a su cargo. Es decir, contra peor sea la situación, más facilidad tienen para entrar en el proceso.
y evidentemente van a realizar todo trabajo, supongo que de mantenimiento, jardinería, en todo lo que es el entorno de la ermita, ¿no?
Exacto.
Cuéntanos, María, porque también desde el área de ocupación tenéis otros planes y habéis llevado en marcha durante estos meses que lleváis en el equipo de gobierno algunos de estos planes de ocupación, como por ejemplo el salario joven, ¿no?
Sí, hemos tenido estos meses, bueno, el salario joven siguen contratados, hemos tenido dos personas, uno para prevención de riesgos laborales, que está contratado con un contrato de prácticas a 20 horas, y otra persona en el área de economía para la gestión electrónica de los expedientes. También a media jornada y también, bueno, teniendo una durada de unos 7 meses, esos siguen en activo. Estos están financiados por el Servicio Estatal de Empleo y el SERVEF, el paro, lo que sería el paro, es el que nos lo tramita.
Vale.
Luego tenemos el programa ENCOR 2015, que es para ciudades turísticas. Ahí hemos tenido dos personas en los diferentes puntos de información turística y otra para el mantenimiento de playas.
María, desde el equipo de gobierno siempre habéis insistido en que el fomento de la ocupación es una de las prioridades que tenéis, ¿no?, en estos momentos. Aparte de este tipo de planes, cuéntanos si estáis trabajando en algún tipo más de inserción laboral.
Nuestro principal objetivo es, bueno, por ejemplo, este jueves vamos a ir a hacer una reunión con el director del IBAC, del Instituto Joven, pues para ver, pues para preguntar si tiene algún tipo de propuesta para empleo o para alguna ayuda para la parte joven, que también está muy desfavorecida. Y luego, pues, intentar tanto talleres de empleo como se está haciendo ahora, volver a incentivarlo, y planes de estos, acogernos a cualquiera que salga. Y después, desde la Concejalía de Empleo, estamos trabajando la técnica y yo para ver qué podemos hacer cara a este próximo presupuesto.
Recordemos que también poníais recientemente en marcha el taller Vineros Dynamic, que también supone una fuente importante no solo de empleo, sino también de formación, ¿no?
Exacto, sí, eso es un sistema dual que se hace a la vez formación y prácticas, que luego sirven, eso es muy útil porque es algo que es como la realidad, ¿no? Estás trabajando a la vez que estás haciendo unas prácticas. Entonces, luego eso es muy bueno para el currículum, sí.
María Cano, concejala de Ocupación en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Les 8:52 minuts del matí, seguim contant més coses relacionades amb la ciutat de Vinaroz, perquè la ministra de Foment, Anna Pastor, anunciava la darrera setmana la creació d'un abonament per als usuaris de trens de mitja i llarga distància de la comarca a preu de Rodalies, mentre no estiguen operatius els trens de Rodalies de Vinaroz. I avui, precisament, el Partit Popular de Vinaroz, a través de Lluís Gandia, ha volgut fer una valoració sobre aquest anunci i les repercussions que pot tindre en els viatgers del nord de Castelló. Escoltem en Lluís Gandia.
Des del Partit Popular de Vinaroz valorem molt positivament l'anunci fet per la ministra de Foment, Anna Pastor, durant la inauguració de la variant de la 340, i on va anunciar l'ampliació del servei de Rodalies fins a Benicàssim en els pròxims mesos, i aquesta possibilitat, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, d'establir un abono mensual a preu de trens de Rodalies per a poder utilitzar els trens de mitja i llarga distància per al resto de poblacions mentre se faci l'estudi de viabilitat. Aquesta possibilitat en la que s'ha treballat en el Ministeri és una proposta que va fer l'Ajuntament de Vinaròs en la passada legislatura i que seria un primer pas efectiu i útil per a les persones de la nostra comarca. Pensem que l'establiment d'aquest abonament suposaria una millora substancial en les comunicacions ferroviàries que té la nostra comarca en la capital de la província, al poder utilitzar tots els trens que tenen parada a la nostra estació al preu com si fossin trens de Rodalies. Nosaltres al mateix temps volem lamentar l'ausència de la consellera d'Obres Públiques de la Generalitat, que damunt és de la província de Castelló, i sobre la que ara recau la resposta per a millorar aquest servei que de forma unànime hem estat reclamant des del nord de la província de Castelló des de fa molt de temps. El compromís de la gent del Partit Popular continua sent ferm en la defensa d'una millora que és imprescindible per al desenvolupament de la nostra comarca i que requereix que aquestes dues administracions, l'autonòmica i la central, se posen d'acord en aquelles mesures que puguen pal·liar momentàniament aquest dèficit que tenim de transports i que tenen que concloure, com sempre hem dit, en la prolongació definitiva i fins a Vinaròs de la línia de Rodalies i que sigui el més pront possible.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
Disfruta de los pinchos de las jornadas del Polvi Peix de Llotja en la Brasería San Gregori, en la ermita de Benicarló, ganador del concurso de pinchos. En la Brasería San Gregori también menús diarios a precios populares. Y para tus celebraciones, precios especiales para bodas, bautizos y comuniones. Reservas al 615-284844. Brasería San Gregori, con las tradiciones.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Les 12 i 55 minuts del matí. També te conto ara que passat dissabte el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, Carxofa de Benicarló, va celebrar el primer sopar commemoratiu de relleu de juntes. L'acte va reunir un centenar de persones, entre les quals van destacar el nou director territorial de Castelló de la Conselleria d'Agricultura, Antoni García Sanz, l'alcaldessa de Benicarló, Xero Miralles, i el regidor d'Agricultura, Domingo Roca. Francisco Lluc és el nou president del Consell i feia per a COPE Vinaròs una valoració sobre l'inici de la nova junta i, per supost, de la temporada de la carxofa. L'escoltem.
Bueno, ha sigut un acte molt emotiu, del que me sento molt orgullós, i espero treballar colze a colze amb els companys de la junta i les autoritats a poder tirar endavant el que és la denominació d'origen. Pues s'ha donat la despedida a la mitja junta anterior, encabeçat per Jorge Llorac, que per mi ha sigut un president que ha treballat moltíssim perquè la denominació pugui tirar per avant, i s'ha donat també la benvinguda a la nova junta, que seguirem treballant en una línia pareguda de la de Jorge Llorac, que estarà. Sí, en principi la campanya se presenta bastant prometedora, tenim unes bones brotades de carxofes, i pareix que el temps també ens està acompanyant, no és com l'any passat, que ja està quasi pràcticament està de Nadal, va fer calor, pareix que enguany ja de nit ja refresca, i esperem pues, que el últim de novembre o primer de desembre poder etiquetar carxofa de qualitat en denominació d'origen.
El director territorial d'Agricultura, per la seva banda, agraïa la invitació del Consell i assegurava que des de la Conselleria seguiran lluitant per promocionar aquesta hortalissa benicarlanda. Escoltem Antoni García.
Com a administració que som, tenim l'obligació de donar suport a les activitats productives. La denominació d'origen és un valor afegit al producte, i fem una aposta per aquest aspecte, i a més també incidir en que cada vegada més haurem d'anar a un valor afegit, que és el valor mediambiental també, basat en unes pràctiques de conreu més respectuoses del medi ambient, que és possiblement el futur també per ell. Sí, la consellera, una de les paraules que identifica és la sostenibilitat. Això és una aposta de futur per la preservació dels recursos i tots els factors que intervenen en la productivitat de l'agricultura.
Doncs aquestes són les declaracions del que va donar de sí aquest primer sopar de renovació de càrrecs de la Junta del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló, un sopar que va tindre lloc, com acabes de sentir, passat dissabte al restaurant El Cortijo de Benicarló, davant de la presència d'un gran nombre de gent amant de la carxofa i, per supost, també dels llauradors benicarlandos.
Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Llotja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Senadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornades del Polp y Peix de Llotja. Benicarló.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
I no tenim temps per a més, arribem a la una de la tarda. Te quedes ara a la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. però recorda que nosaltres tornem de seguida, 1:05, 1:06 de la tarda, per a contar-te el que passa prop de casa teua, si a la comarca del Baix Maestrat, des del 101.6 de la FM. Fins ara!
Estar informado.
Salutacions cordials de nou, soc Laura Puig. És la 1:05 de la tarda i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts saludem a l'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, que estarà a la mañana de COPE en el Maestrat per a parlar-los d'una sèrie de reivindicacions que en matèria d'infraestructures han fet a la Diputació de Castelló. La regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Benicarló, Susana Pérez, ens contarà com s'estructurarà la participació dels veïns benicarlandos en la vida política, mentre que el portaveu d'Acord Ciutadà Vinaròs, Lluís Batallà, ens donarà a conèixer la proposta de creació d'uns bancs de terra municipals. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titular. Ciudadanos, Vinaròs escollix a Javier de la Rosa com a coordinador. De la Rosa diu que es dedicarà a aconseguir la implantació plena del partit en el municipi. El president del Consell Regulador de Nominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló anuncia que per a finals de novembre podríem tindre les primeres carxofes amb etiqueta de la denominació. La campanya de la carxofa ja ha començat. Benicarló presenta l'estructura de funcionament de la participació ciutadana. Es consolidaran els 6 consells existents i se'n crearan 2 de nous. La 1:07 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 19,3 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 18,7, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 19,4. A Morella tenen 10,9. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que demà lluisca ja el sol al llarg de tot el dia a la zona litoral, tot i que podria haver-hi algun interval nuvolós. Les temperatures seran similars a les d'avui, mínimes que situaran al voltant dels 13 i màximes que bregaran els 20 graus. A l'interior demà està previst cel també completament assolellat, però per contra les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui. Es situaran entre els 5 de mínima i els 12 de màxima. I respecte a les carreteres, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7, a Peníscola, Vinaròs i Torreblanca, on hi ha obres a la carretera, de la mateixa manera que també hi ha obres a la CB10 a l'alçada de la localitat de Sant Mateu. I avui anem a començar la segona part de la mañana de COPE en el Maestrat a Sant Jordi, perquè l'alcalde de la localitat, Ivan Sánchez, reclama a la Diputació una sèrie de millores en els accessos a la població, sobretot pel que fa a les vies Nacional 232 i la CB136. Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
El tema de les infraestructures viàries, evidentment, és molt important i sobretot pel que fa a aquestes vies, no? En el cas de la Nacional 232, el que reclameu és la creació d'un bulevard, no és així?
Sí, Sant Jordi té la peculiaritat que, pues, que s'ha quedat quasi dins del casc urbà. L'antiga Nacional 232, la primera antiga i després la següent que van fer, que això crea ahí, pues, una zona pegada al casc urbà que vistosament no és agradable i s'ha quedat una mica abandonat, i el que pretenem, junt en Diputació, és fer una proposta, tant en els nostres serveis tècnics com en el DEI, una primera proposta d'adequar aquestes antigues nacionals en un bulevard, en una avinguda, pues, per a donar-li aquest ús, ja que el tenim pegat del poble i bueno, molta gent entra per aquesta entrada des de Traiguera per la Nacional 232 i creiem que és important, pues, donar-li un ús adequat.
Seria bàsicament crear un carril bici, una zona una mica jardinada i d'esbarjo, no?, per als veïns de Sant Jordi.
Sí, un carril on pueden entrar cómodament els vehicles que venen de la 232, però en un carril bici, en unes aceres amples, còmodes per a passejar, i després pues, bueno, adequar-les en les faroles que toquen, en els arbres, no? Donar-li una vistositat, no? Elegant, perquè és una de les entrades principals que té Sant Jordi.
Una altra de les vies que també reclameu que siga arranjada i que sembla que també heu arrencat ja compromís des de la Diputació de Castelló és la CB136. Conta'ns ahir exactament quin és el projecte que a vosaltres us agradaria que s'executara.
Bueno, Sant Jordi té una altra peculiaritat, no?, que té les piscines municipals, el camp de futbol municipal i ara un paratge natural també municipal, el Bobalar, un apartatge o 800 metres de lo que és el casc urbà, venint des de Cervera a Sant Jordi, i el que reclamem és aquest accés des del nucli urbà fins a aquestes instal·lacions importants per al poble, un accés peatonal i un carril bici des d'aquesta carretera de Diputació per a, pues bueno, per a que la gent pugui gaudir en total seguretat, no?, pues d'aquestes piscines municipals en l'estiu, el camp de futbol pues, tots els fins de setmana i el paratge municipal, que ja en el seu dia se va adequar i creiem que és important, no?, perquè té moltes visites en fin de setmana.
Sembla que de cara a l'any que ve podrien començar les obres, no, alcalde?
Sí, bueno, el diputat de Carreteres i el propi president se van comprometre en que algunes d'elles, aquests primers passos de cebra que reclamen per seguretat i alguna d'aquestes obres que estem, pues inclús podrien començar els tràmits ja dins de l'any que estem i ja pues, per a finalitzar en el 2016.
Finalitzant en el tema de les carreteres, dels vials, un altre molt important i que no ens hem d'oblidar, que és el, suposo que un dels més transitats, no?, és el que va al camp de golf Panoràmica Sant Jordi. Conta'ns ahir exactament quina seria l'actuació que vosaltres demaneu.
Bueno, ahir la carretera que va des de Sant Jordi Casc Urbà a la urbanització Panoràmica és una carretera municipal de competència de l'Ajuntament i l'únic que vam fer és tindre una primera reunió els nostres tècnics, els tècnics de Diputació, per veure quines mesures o què se podia fer en aquesta carretera, ja que és una carretera d'accés al camp de golf, pues, a un dels camps de golf més importants a nivell nacional, i aprofitant ara pues, l'apertura de l'aeroport i tot, pues, lo que volem és que tots aquests visitants, més de 40.000 jugadors i més de 100.000 persones, no?, que passen durant un any pel camp de golf, pues que tinguin que passar una mica obligatori per el seu poble, per Sant Jordi, pues perquè ara o van per Sant Rafel o venen per Vinaròs, i el que demanàvem és pues, adequar aquesta carretera rural, ampliant-la a una carretera de 7 metres en un carril d'anada i un de tornada, totalment senyalitzada, i bueno, pues per a donar aquest servei, no?, i aquest coneixement de que el camp de golf és una urbanització del poble de Sant Jordi.
Ivan, ha rebut resposta respecte a la petició que feies darrerament sobre l'ampliació o la creació d'un nou túnel d'accés a la població des de la CB135. Què t'han dit des del Ministeri? No sé si t'han contestat.
Pues hem tingut una primera resposta en lo que toca la cessió de les zones ajardinades d'aquest túnel, tant de l'entrada com de l'eixida, de que el Ministeri pues, està d'acord, no?, en cedir aquestes zones verdes a l'Ajuntament i que l'Ajuntament faiga aquest manteniment, i estem pendents d'una reunió amb el responsable tècnic del Ministeri per a tractar el tema del túnel. Estem insistint, ara no fa ni una hora hem tornat a demanar cita i bueno, estem pendents de que ens donen. Nosaltres ja tenim tota la documentació preparada, els antics projectes que plantejaven dos túnels, un d'entrada i un d'eixida, i bueno, pues ara a l'espera de que ens donin audiència i bueno, explicar una mica la problemàtica.
Sí, perquè recordem per a la gent que potser es troba una mica desubicada que justet en l'entrada de Sant Jordi està aquest túnel que és molt estretet, és un coll de botella i que hi ha dos sentits, no tenim un carril per a cada sentit, però és molt estret, no?
Sí,
que seria la problemàtica.
És una problemàtica i una reivindicació històrica d'aquest Ajuntament, i l'únic que volem és pues, bueno, que com a mínim s'estudien les possibles solucions i a veure si hi ha alguna viable i se pot arribar a executar. En això la nostra missió és pressionar el Ministeri per a que, pues, bueno, per a que a veure si una d'aquestes solucions que proposem la veuen viable i l'executen.
Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Hola, ¿nos recuerdas?
Oh, Gran Hotel.
Gran Hotel Peñíscola.
Si pasaste un verano genial en el Gran Hotel Peñíscola,
ahora presentamos el Halloween más terrorífica que puedas imaginar.
Túnel del terror.
Concurso de disfraces.
Bailes de muerte.
Buffet terrorífico.
Animaciones de infarto.
Y mucho miedo y diversión para niños y mayores.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del fin de semana de Halloween en el Gran Hotel Peñíscola. Infórmate y reserva en el 964-46-9006 o en granhotelpeñíscola.com y descubre un auténtico Halloween de miedo. Ahora o nunca. Plan Renove en Electrohiper Europa. Te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Sin límites, sin excepciones. Al renovar tu frigorífico, congelador, lavadora, secadora, lavavajillas, horno o vitrocerámica, te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Y como siempre en Electrohiper Europa, instalación y transporte gratuito. No lo dejes escapar. Solo hasta el próximo sábado 24 de octubre, te pagamos 50 euros por tu viejo electrodoméstico. Ahora o nunca. Plan Renove en Electrohiper Europa. Nadie te dará más. Nadie te dará más.
Seguim a la mañana de COPE en la Maestrat, ara parlant de participació ciutadana, perquè des de la regidoria d'aquesta àrea a l'Ajuntament de Benicarló s'han presentat els mecanismes que serviran per establir un funcionament correcte del que és la participació ciutadana a Benicarló. Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Benicarló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja heu presentat l'estructura de participació, del que és el funcionament, no?, per tal de poder començar a treballar durant els pròxims anys. I m'agradaria que m'explicaràs una mica quins són els punts centrals d'aquesta estructura i què és el que té que fer, que en definitiva és donar més veu als benicarlandos a l'hora de prendre determinades decisions, no?
Sí, mira, veuràs, durant aquests mesos el que hem intentat ha sigut ficar-nos al dia del que ja existia, de què va passar en el que ja existia i sobretot de formar-nos nosaltres mateixa, perquè la participació ciutadana ha avançat moltíssim en aquests darrers anys i una de les coses també era ficar-nos al dia nosaltres. Una vegada donat aquest pas i analitzar el que ja teníem, doncs hem creat una base de l'estructura que primer tindrem que afirmar amb la gent del poble. Per què? Perquè no estan acostumats encara, no vull dir en totalitat tota la població, però si una part encara no entén què és la participació i de quina manera podem participar. Així doncs hem creat aquesta base que anirà evolucionant al llarg de moment, els 4 anys, i esperem que continuï endavant.
Sí, perquè no es tracta, no, de, per exemple, anar als plenos i fer preguntes, no? O sigui, les participacions ciutadanes, jo crec que tal volta això és el menys important de tot, no? Que n'hi ha que crear una base.
Sí, la veritat és que es confon de vegades el fet de que jo pugui fer una pregunta al ple. Perquè la pregunta al ple que jo faig és perquè vull que tots els ciutadans i que tot el consistori sàpiga d'una cosa d'interès municipal. És només una via. És una via que la gent ha confós, pot ser per falta de formació o d'informació en aquest tema, que el ple només és per a fer visible o a un nivell més gran la pregunta que del qual jo tinc interès, no per fer una pregunta del consistori, perquè això sempre s'ha pogut fer, la persona sempre ha pogut dirigir-se a l'Ajuntament i fer la pregunta. El tema és que fins ara no se'ls ha donat la informació per a poder apropar-se, que la gent és com que ha tingut temor d'anar i de fer la pregunta.
Comencem, si et sembla, Susana, en les reclamacions i suggeriments. Com s'haurien de fer?
Vale. Fins ara teníem, a nivell de Generalitat, teníem una bústia de suggerències, bueno, una bústia ciutadana. Però què passa? Que sempre ha tingut problemes per col·lecció, per no hi havia resposta, etc. Així doncs hem decidit crear la pròpia, la municipal, on la persona, el ciutadà, pot entrar mitjançant la web, encara que no s'eliminarà el procés de registre d'entrada, de les preguntes. però a nivell telemàtic la gent podrà fer la seva reclamació o suggerència, que aquesta anirà directa a la regidoria de participació ciutadana i d'ahir nosaltres bueno, canalitzarem aquestes preguntes i suggerències a les regidories corresponents. Els informàtics estan treballant en això i una vegada ja estigui gestida la farem pública.
Per un altre costat també ho has comentat, no? Que vosaltres heu tingut que formar-vos per tal de donar a conèixer aquesta estructura de participació ciutadana i precisament sobre formació és un altre dels pilars, no? D'aquesta estructura.
Sí, efectivament, per això una altra de les parts és la formació. Entenem que la gent al principi costarà una miqueta, però nosaltres continuarem fent aquestes jornades de formació i a poc pues, anirem formant i obrint les portes de la participació ciutadana a la ciutadania, perquè ja que dic que ja existeixen associacions que se dediquen a la participació ciutadana i no volem que la gent estigui a sa casa, no, que surti al carrer, que té veu i dona les eines necessàries i per això hem creat el punt de la formació.
Per un altre costat establiu una àrea que és la de les consultes ciutadanes.
Sí, són quatre eines per les quals l'Ajuntament podrà crear un nexe d'unió amb la ciutadania pel cas que sigui. Entre elles tenim la campanya Participació a peu de carrer, que vam començar a fer una miqueta de prova a veure com funcionaria i vam anar a la problemàtica del carrer de Cortés. Això no vol dir que nosaltres tenim que solucionar la d'allà el problema, sinó que nosaltres anem de primera mà a veure què és el que passa, parlem amb els veïns i d'ahir encetem una via de com ho podem solucionar. Per una altra part tenim els fòrums, que n'hi ha regidories com la de Comerç que ja ha començat amb els fòrums, i després els processos participatius de projectes, que potser això també seria una part molt important d'aquestes quatre eines, ja que qualsevol cosa que té que veure en un projecte que es vol dur a terme al municipi, des de l'Ajuntament fem un procés pel qual la gent pot opinar i valorar què és el que s'està fent en aquest projecte. I després, per últim, el sistema de votacions telemàtic, que estem valorant si només deixar-lo telemàtic per a aquella gent que no pot, bueno, que no té contacte amb l'ordinador o que no sap utilitzar l'ordinador. I encara s'està valorant si afegim el presencial.
Un altre tema fonamental, i on Benicarló ha treballat prou bé, la veritat, en aquest aspecte, són el tema dels consells municipals. Fins ara tenim Consell de Turisme, Consell de Benestar Social, de la Universitat Popular. Això se continua mantenint, no?
Sí, nosaltres hem apostat per fer funcionar o obrir les portes primer en aquests consells que ja funcionen i depenent de la demanda de la ciutadania pues ja seria obrir nous consells. El que sí que 100% segur que sí que s'obrirà serà el Fòrum Jove, perquè és el primer pas per arribar a consensuar un Consell de la Joventut, perquè considerem que és molt important, i el Consell de Participació Ciutadana.
I seria així, el que regularia tots els altres, no? El
sí,
de participació.
Efectivament, i seria una miqueta el coordinador i el gestor per a que no es despengen aquesta resta de consells i que n'hi hagi un nexe d'unió, perquè de vegades també falta una mica d'informació entre els consells i volem aconseguir que sigui tot un teixit.
Este estaria presidit per l'alcaldessa, no? Ho ha anunciat?
Sí, aquest consell sí. Seria una miqueta més part política, perquè dins dels consells el que hem intentat és crear la part més ciutadana i d'associacions i la part política, que seria la que presidiria el Consell, com creant taules de treball i comissions de treball temàtiques dins de cada Consell.
Per últim, també heu parlat del tema dels pressupostos participatius, no? És el futur i és on se vol arribar. Això encara és una mica pront, no, Susana?
Sí, perquè nosaltres pensem que si no hi ha grups de treball ciutadans, com podem encetar uns pressupostos participatius. Evidentment, si no n'hi ha grups de treball on la gent sigui les propostes, els projectes i es valoren i demés, això en dos mesos no es pot aconseguir. I per això apostem per a que es fermen, es siguin fortes les bases d'aquests consells en quant a les taules d'associacions i de ciutadans, i de cara a l'any que ve ja, quan l'estructura ja estigui ben ferma, pues, encetar els processos participatius dels pressupostos.
Ara heu presentat l'estructura. Quina esperes que siga la resposta per part dels benicarlandos, que tant de temps estan demanant, no, precisament aquesta anhelada participació ciutadana?
Bueno, jo sóc partidària de que l'any 2015-2016 és un any de transició, d'adaptació i sobretot de formació. Així que jo crec que n'hi haurà una bona participació, però temps al temps, perquè jo sé que costa i les coses noves també costen, i la gent que no està acostumada pues, ho veurà com una cosa estranya, però una vegada passi uns mesos o un temps, jo crec que ja serà una cosa normal, i és el que volem aconseguir.
Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Benicarlo, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta estructura i que sàpiga en qualsevol cas la gent que a través del web municipal pot consultar com poder accedir, sí, no, a tots aquests punts dels que hem comentat.
Sí, efectivament. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia. La 1:25 de la tarda també té com tema a continuació que des d'Acord Ciutadà, el seu portaveu a la ciutat de Vinaròs, proposa la creació d'un banc de terres municipal. Així que escoltem a continuació a Lluís Batallà i la seva proposta.
Acord Ciutadà presenta per ser debatut al proper plenari d'octubre una moció que demana la creació d'un banc de terres. L'anomenada transnacionalització productiva que ens ha portat, per exemple, productes del Marroc, sense els filtres sanitaris que així es demanen, i la pròxima entrada en marxa del TAFTA, de la zona de lliure comerç transatlàntica, fa que cada cop sigui més complicat trobar productes de proximitat, de qualitat i a un preu competitiu al mercat valencià i al mercat vinarosenc. Això fa que es vulgui traure el màxim rendiment al camp al mínim cost, deixant en segon terme la qualitat i els beneficis per a la salut d'aquests productes. I això també fa que cada cop s'utilitzen més adobs, fertilitzants i productes químics, tant preventius com de control i eliminació de plagues, dels que no sabem encara els perjudicis per la terra, l'organisme humà, l'animal o els vegetals. I tot això és per poder competir amb països on la mà d'obra és més barata i on els controls de sanitat i qualitat són molt menys estrictes. A més, afegim que l'elevat preu de la terra per l'activitat agrària dificulta també la incorporació de joves agricultors i l'ampliació de conreus. Amb la voluntat política suficient des d'Acord Ciutadà, format per Esquerra Republicana País Valencià, Esquerra Unida i els Verds de País Valencià, demanem al plenari per al seu debat i aprovació, entre d'altres propostes, 1. Engegar la creació d'un banc de terres de Vinaròs com a eina per inventariar totes les terres i finques rústiques susceptibles de ser aprofitades i de complir la funció de banc de terres i també d'òrgan mediador entre agricultors i ramaders i els propietaris de les terres. En segon lloc, vincular-ho a un projecte de formació en noves tècniques agràries i en sistemes per aconseguir fomentar l'agricultura ecològica de qualitat, tant per als agricultors ja experimentats com per a nous agricultors. En tercer lloc, emparar el naixement de l'Observatori Agrícola de Vinaròs, que incloga tots els sectors implicats per reactivar el sector agrícola al nostre poble, com cooperatives existents, associació de llauradors, etc., i que pugui facilitar les línies mestres en la producció, l'estudi del mercat agrícola i les possibilitats de línies d'ajuts a nivell autonòmic, estatal i europeu. I en quart lloc, entre altres punts que entren a la moció, per la distribució de productes es facilitaria un assessorament jurídic, legal i econòmic per a la creació d'una cooperativa de productes o qualsevol altra figura empresarial, com pogués ser una societat limitada, per tal de facilitar el procés d'arribada dels productes als consumidors. I també per a la distribució dels productes, per què no, la creació d'un mercat al carrer de caràcter mensual. Aquestes són algunes de les propostes que inclou la moció. Desitgem que unànimement, per part de tots els partits de la corporació, aquesta moció que presenta Acord Ciutadà sigui acceptada aquesta.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-90-00.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I fins aquí l'edició d'avui de la mañana de COPE en el Maestrat. Un programa molt intens, però on han passat els principals protagonistes de l'actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la freqüència modulada. deixem ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però recorda que tens una cita demà a partir de les 12:30 ací al 101.6 de la freqüència modulada, on te contarem tot allò que passa a la comarca del Baix Maestrat. Fins demà, adeu.